I després d'aquest sorteig de la Champions, comencem des de Lleida. Avui és 18 de març. Avui és el Dia Mundial de la Son. Se celebra el dia abans de l'equinoci de març i se celebra per sensibilitzar a la població davant la importància de dormir bé, amb qualitat i amb quantitat. Soc el Ricard Álvarez. Vinga, que comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
T'asseguro que dormir bé és fer salut, que això ja m'ho ha dit més d'un metge. Dormir bé és fer salut. Bé, i la quantitat que toca, entre 7 i 8 hores, allò de amb 5 hores en tinc prou, no funciona així, Vinga, que estem a les portes d'un nou cap de setmana, divendres 18 de març, hores d'ara, 12 graus a la ciutat de Lleida, 5è dia ennuvolat. Tot seguit estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, per parlar d'aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Tindrem amb nosaltres l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo i també el repàs de totes les actuacions de música en directe. Cap a la una ens hi plantarem parlant de llibres, amb la Llibrera't. Ja saps que és l'espai amb l'Anabel Ramos, bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, en el que fem recomanacions de llibres. I a partir de la una, llavors, és l'hora de parlar de cinema, amb la Laura González. I a dos quarts de dues, doncs, l'Espai Groc, on ja parlem doncs, de la resta de programació del món dels espectacles, amb el que ens expliquen des de l'Auditori, des del Caixa Fòrum i també des de la Biblioteca Pública de Lleida. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
L'Armando Álvarez, que el tenia aquí ben atent seguint el sorteig de la Champions League,
Sí, sí.
Sí, sí.
Nos han robat uns minuts.
No, ha sigut puntual, això. Ha sigut bastant puntual.
Ah, vale.
Però no, vull dir que no, ara no sabia, parlant de fora del temps, que t'he descol·locat, si ets futbolero o no.
Bueno, una mica per sobre.
Ah, bueno,
però
una mica per sobre.
Però tampoc massa, No, forofo de res.
Pues nada. Escolta, nuvolat avui,
Pues sí, 5è dia consecutiu. En aquests 5 dies hem arreplegat 0,4 hores de sol. Sapiguin que 0,5 és mitja hora. Pues sí, ni sí, això, sí. Hem arribat i de resol. I continuarem així dies i dies i dies. Potser dissabte tindrem algunes ullades de sol.
Armando, no em diguis dies i dies i dies, que m'espanto.
Sí, perquè no se li veu fi.
Ah.
No se li veu fi, però les coses del temps mai són a molt llarg termini.
Bueno.
N'hi ha un anticicló de bloqueig al nord d'Europa que fa que les borrasques comencin a passar pel sud d'Europa. I clar, és el que passa entre l'Atlàntic i la Mediterrània és la península Ibèrica.
Clar.
I el que passa que tots els episodis vol dir situacions, no abarquen gran extensió territorial, de tal manera que durant aquesta setmana ha plogut molt, i està plovent molt, i plourà molt al mateix lloc. Murcia, València, Alicante, i arreplegaran centenars de litres, perquè ja porten uns quants, doncs encara més. És algo impressionant. La natura no reparte de manera
com la loteria, igualitària. Com la loteria, Armando.
Practica la rei de la selva, és a dir, uns emporten tot i altres no res.
Pues...
Bueno, a vegades, des del punt de vista humà, pues em sembla una mica cru, o cruel, però és així. I les precipitacions, sembla que el cap de setmana a Catalunya continuarà els ennuvolats, igual que a Lleida, han plogut. Sí, a un mes ha plogut Vilosell i Pobla de Cérvoles, al sud-est de les Garrigues, 3-4 litres. A un mes, la Granadella també, gairebé 4. Però aquí a Lleida no arriben al litre i a la majoria de comarques molt poca cosa, exceptuant la cara nord del Pirineu, que hi va ploure molt, però que has d'anar al llac Redon, a 2.200 metres d'alçada, a la Vall d'Aran, que sí que van caure 40, a Bossot, 16, però és que està plovent en els dos extrems. I no gaire cosa la resta. I aquesta situació continuaria dissabte amb alguna ullada de sol i més probabilitats de pluja, i diumenge augmenten una mica les probabilitats de pluges, però sempre miquetes. Ser ennuvolat tot el cap de setmana, una major possibilitat de precipitació, però de poca quantia. Encara que estigui plovent moltes hores, plouria poca quantitat de cara a diumenge. I la setmana que ve les previsions han sortit, pues llei de la selva. És a dir, bueno, han sortit molta aigua a la zona de València, unes precipitacions del 200% possibles, i aquí podien tocar de resquillón al sud-sud-est de Lleida. Com més cap al sud, més pluja, com més cap al nord, o una miqueta al nord ja, en blanc. Vol dir, lo normal per aquestes dates, que vol dir poc o no res.
De totes però maneres, si en parlarem.
Esta situació és tan mil·limètrica que només un petit canvi de 100 quilòmetres o amunt o avall de les petites borrasques pot portar molta aigua o no res.
Ja.
D'ahir que la previsió d'avui, potser dilluns ja no està vigent, perquè va canviar.
Bueno, doncs pues dimarts ja em faràs la previsió de l'altra setmana.
De molts dies ennubolats.
Bueno.
Això sí.
Doncs, Armando, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Espera, una cosa, les temperatures molt suaus, Estem tenint temperatures mínimes altíssimes, sí. 4, 5, 6, 7 graus per damunt de lo normal, i temperatures màximes que, si no fa sol, pues, queden curtes, però que també estan bé, 15, 16, 17
bueno,
graus.
Tenim poca variació tèrmica.
Poca variació degut al cel desnubolat, exactament.
Sí. Cuida't, Armando.
Bon cap de setmana a tothom.
Igualment. I ara sí que ens n'anem a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Recordes el passat 10 de setembre del 2021 que va aparèixer la façana de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'IEI, que està davant de la Catedral Nova, a l'eix comercial de Lleida, amb una pintada? Doncs ara sembla que els Mossos d'Esquadra han identificat un home de 27 anys com a suposat autor d'aquestes pintades. Es van fer de banda a banda i banda del portal d'accés. Especialistes en conservació i restauració de béns culturals van haver de fer diverses actuacions per poder eliminar les pintades sense danyar l'edifici. L'acte vandàlic, fet amb esprai de color negre i vermell, estava dirigit contra els partits independentistes i en les pintades podia llegir Esquerra, Junts i CUP no en representen ni com a poble ni com a classe. Els Mossos han denunciat penalment l'home per un delicte de danys en un edifici històric. I les exportacions lleidatanes creixen un 20,8% al gener i assoleixen els 158 milions d'euros. El sector de l'alimentació, begudes i tabac encapçala les vendes de la demarcació a l'exterior amb 81,6 milions d'euros. I els serveis de telefonia i energètics lideren a Lleida les reclamacions a l'Agència Catalana del Consum durant el passat any 2021, a Arnau Vilà.
L'Agència Catalana del Consum va atendre durant tot el 2021 a les comarques lleidatanes un total de 1.690 reclamacions, un 11% més que l'any anterior. El president de l'agència, Francesc Sutrias, valora positivament com s'han solucionat els incidents.
Que quasi bé un 60% de les reclamacions que s'han presentat en matèria de consum aquí a la demarcació de Lleida s'han pogut resoldre a través dels mecanismes de consum, és a dir, mediació i arbitratge.
Els serveis de telecomunicacions i internet, amb un 24% del total de les peticions, i els d'electricitat, gas i aigua, amb un 23%, van encapçalar un any més les reclamacions a la demarcació, seguides d'un 15% per als serveis de consum, dins de les quals destaquen les incidències relacionades amb les compres a distància. Finalment, el 13% de les reclamacions corresponen al servei de transports.
I obrim la plana local, perquè l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, va anunciar ahir la voluntat del govern municipal de fer compatible la construcció de l'alberg per a temporers i la residència per a persones grans a Sengles Solars a Pardinyes. Al final no sortirà d'aquí. És a dir, que aquest edifici, alberg, ha d'anar en aquell solar, sembla que sigui un assumpte de vida o mort. Ha d'anar allí, no pot anar a qualsevol altre lloc de la ciutat. Només pot anar en aquell solar. Es dissenyarà exclusivament perquè funcioni només amb aquell solar de la ciutat. Però com que l'opinió pública n'és tan en contra, almenys sobretot els veïns de Pardinyes, doncs ara estem allò, donant voltes i donant-li voltes a veure com podem encabir-ho tot plegat. Tot això, un 18 de març del 2022, ja portem dies amb aquesta història. Ara la darrera és, doncs escolta, fem-ho tot junt. Tot junt o a tocar-se, però allí el mateix solar, a veure si podem encabir-ho tot. Bueno, doncs aquesta és la darrera d'aquesta història, trilogia o llibre, no sé quan s'entendrà, de capítols, però ja us asseguro que no és el darrer. A la Diputació de Lleida es va aprovar ahir amb l'abstenció del PSC la subvenció de la Diputació de Lleida per construir aquest alberg per a temporers.
El ple de la Diputació de Lleida dona llum verda per col·laborar amb la paeria a través d'una subvenció de 600.000 euros per a la construcció de l'edifici residencial per emergències i altres necessitats d'allotjament, com pot ser el dels temporers durant la campanya de la fruita de l'estiu. El socialista Félix Larrosa insisteix en que la campanya vinent comptarà amb més mà d'obra.
Veurem què passarà aquesta campanya, perquè estan alertant, els sindicats agraris estan alertant que, de forma desgraciada, tenim més mà d'obra disponible per treballar al camp que fa un any. I per desgràcia, dic, estic parlant i fent referència a refugiats procedents de conflictes bèl·lics.
La Rosa també ha dit que la ciutat no pot renunciar a rebre aquests diners, però ha defensat que la paeria ha de tenir llibertat per invertir-los on toqui.
Gràcies, Arnau. També acabarem dient que va estar amb nosaltres el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Amb ell vam parlar, entre d'altres coses, de la zona de baixes emissions, en la que ens va recordar que la normativa europea estableix que tots els municipis amb més de 50.000 habitants doncs havien de dissenyar i portar a terme una zona de baixes emissions. Doncs bé, ara aquestes zones de baixes emissions, la restricció de circulació de vehicles antics contaminants, s'estendrà a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants a l'any 2025, segons un document signat pel govern i els ajuntaments, l'acord per la millora de la qualitat de l'aire. Segons la llei estatal, com et deia, recollia que els municipis de més de 50.000 habitants i els de més de 20.000 amb nivells alts d'emissions ja estaven obligats a aplicar-ho, però el document del govern és més restrictiu i inclou els de més de 20.000 habitants amb cotes baixes de contaminació, que també hauran de fer aquesta història de la zona de baixes emissions. Ja acabem parlant de la notícia econòmica del dia, recordant el que ja t'explicava, i és que les exportacions lleidatanes han crescut prop d'un 21% al gener, fins als 158 milions d'euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja vull dir, que la tinc aquí preparada perquè si no igual no em surt, eh? Marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Ya ves que han vuelto, ¿eh?
Sí, han vuelto y me parece que ya no queda ni una entrada.
Ya no queda nada.
No, o sea, han salido hoy a las 10 de la mañana y claro. A las 10 y minutos ya no quedaba ninguna.
Es una pena, ya te lo dije. Yo ya ni lo he intentado, por desgracia, ¿eh? Pero es una pena, no sé. A mí aquello de hacer cola una noche antes, pues tampoco me parecía mal, ¿eh? Era parte de la experiencia, ¿no?
Bueno, tendríamos que tener preferencia a los que somos rockeros declarados, oye. Y no los niñatos pijos estos que van a los estos para luego fardar.
Bueno,
y yo recuerdo que no hace mucho, pero sí en el siglo pasado, cuando anunciaba algún superconcierto de los míos, como los Stones o Metallica, pues aprovechaba y me iba unos días a Madrid de marcha y allí pues adquiría felizmente la entrada en algún punto de venta y me venía más contento que unas castañuelas.
Claro.
Con un año de anticipación incluso.
Claro.
¿Sabes? Pero ahora, con el hombre contra la máquina y los que no dominamos el percal, pues mira, lo tenemos crudo.
Sí, sí, es dificilísimo. Yo no, vamos, ya ni lo he intentado, porque ya sé cómo funciona la historia. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, que lo decíamos el viernes pasado, Mick Jagger tiene 78 años, ¿eh?
Sí, va a cumplir 79 el 26 de junio.
Es que, o sea, actuará con 79 años, ¿eh?
Y el Keith Richards los cumple en diciembre.
¿Pero que esta gente son incombustibles o qué?
Bueno, no sé, están tocados por la varita mágica o yo qué sé, un pacto con el diablo, como dicen.
Habrán encontrado la, no sé, alguna fórmula, alguna historia.
Bueno,
la...
pero el Mike Jagger sí que está en forma, pero el Keith Richards, déjate, no. Que tiene artrosis, artritis
es
y
verdad.
Solo toca cuatro cosas que por detrás ya le aguantan.
¿Verdad? Ya. No, pero es verdad que Mick Jagger lo has explicado tú aquí desde hace muchos años, que se cuida ya.
Muchísimos. Aparte, su padre era profesor de educación física y siempre ha estado ahí, siempre lo ha subido mucho. O sea, cuando dejó todo el lado oscuro, dijo, yo si me quiero dedicar a esto, me tengo que cuidar.
Sí. Bueno, Andrés, oye, ¿tenemos música en directo?
Mucha música en directo.
Pues venga, vamos allá.
Que esto está bien. Mira, vamos a tener aquí, vamos a la Boite, que la programación para este fin de semana cuenta con dos conciertos, con cuatro bandas en liza. Hoy viernes a las 10 por 15 euros está el grupo Leridano Liberum, que fue finalista del Pepe Marín, que luego hablaremos de ello, y que abrirán para los barceloneses Agua Bendita, que es un grupo mítico que cumplen 30 años, han vuelto a juntar y van a hacer 30 temas. Basado en el repertorio de sus cuatro discos que tuvieron, que los hicieron durante la década de los 90, que tuvieron mucho tirón.
Ah.
Hacen una especie de punk, ska, reggae y son muy divertidos.
Bueno.
Y el sábado es el concierto grande de la semana, porque a las 9 por 12 y 15 euros será para Pura Pose, que es el grupo telonero con su disco Sírvase. Y telonearán a Caótico, que están de gira con su noveno álbum, que se titula Sin Filtro, y esta banda sí que es de las grandes del punk rock de este país.
Uh-huh.
Nos vamos a Lantares, allí ya sabéis que son los conciertos a las 10:30 con taquilla inversa. Tenemos esta noche la presencia de Muy Stone, una banda barcelonesa que actuará en acústico y que hace versiones, y el sábado hará lo propio el trío Pon la Buena, con la cantante mi tocaya, la Andrea Menal, y los guitarristas Gerard Barrachina y Joel Mercé.
Uh-huh.
Y mira, esto de la taquilla inversa, le ha hecho gracia al Zappa, que está celebrando el 30 aniversario, y esta noche hace a las 11, con taquilla inversa, un bolo en el cual viene nuestra musa, la Duaina,
uh-huh.
que acabo de hablar con ella y dice que trae un repertorio muy cañero, y ha invitado a la artesana Sara Nur para que interprete algunas de sus canciones y debute así en público. Dice que le encanta, que hace una mezcla personal de reggae, rumba, soul, blues y funk. O sea que será cuestión de ver los nuevos talentos, estos emergentes. No los emergentes estos que venden las instituciones, ¿sabes?
Vale.
Que lo están politizando demasiado y se me están hinchando las narices, de verdad. Tanta tontería y eso que se cargaron el Pepe Marín. Bueno, eso lo intentaron cargar, luego hablamos de eso.
Sí.
Y luego tenemos ahí el domingo a la UZETA. Ahí tenemos al gran Joan Baró, polifacético donde los haya, junto con su pareja Nuria García, que se han puesto han sacado por fin, después de 11 años de carretera para arriba para abajo, pues presentarán el disco en el Café del Teatre a las 6 de la tarde, su álbum de debut, que se titula El Libre Vermeil, en un concierto único, porque allí actuarán los cuatro músicos que también han participado en el disco.
Uh-huh.
Esta gente se dedica a hacer... La UZETA significa alondra en occitano, que es la lengua de los trovadores.
Vale.
Que se lo pregunté al Joan. Y bueno, ellos hacen pues música celta, música medieval... Están muy bien esta gente, ¿eh?
Muy bien.
Él tiene un recorrido muy grande. También hay que decir que están haciendo el MUT, el Festival MUT, durante todo el fin de semana, en diferentes escenarios. Eso hay que consultar. No voy a ir a relacionarlo porque a mí estas cosas, pues ya sabes que yo siempre voy a favor de los pobres, de los que no tienen ningún tipo de apoyo ni de ayuda.
Ya.
También hay un poquito de jazz del bueno. Hazme reír, que digo yo, pero bueno, pero del bueno. Sí, señor, viene el trombonista Tom Barrett al Auditorio Enric Granados en la Sala 2 el sábado a las 8 de la tarde. ¿Y qué más? Pues fíjate, pues que hasta el Can Ramón se suma a los conciertos y el sábado a las 7 también con taquilla inversa.
Ah, oye, a ver si eso va a crear tendencia, ¿eh, Lantares?
Oh, mira, oye, está bien. Oye, pues actúa Minim, y desastre. Dos bandas de aquí de Lleida.
Bueno, ya sabeu, lo de la taquilla inversa es que tú entras gratis,
sí,
a ver, entras sin pagar nada, y al salir, pues tú mismo valoras económicamente, pues cómo te ha ido la actuación, cómo te ha ido la experiencia, y das lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, ¿no? Yo ya te dije que yo sí que pondría un mínimo, por aquello de, pero yo creo que la gente, vaya, iba a decir que la gente ya es suficientemente solidaria como para, pero no lo digo porque hay gente de todo, ¿eh? En este mundo.
No, aquí hay mucha gente de la Virgen del Puño, oye.
No, por eso te digo que, a ver, dejar un euro pues tampoco, ¿eh? Que vaya, que al final no, hombre, te lo digo porque hay gente que no lo valora, pero hay faena detrás, hay trabajo.
Y tanto, claro.
Claro.
Oye, y el Dani y Luigi, que rinden tributo a Estopa y Peret en Capón, bueno, en el Sol Nou, el sábado por la noche. Y finalmente, el domingo, en mi barrio, se hace el 11º Festival Flamenco de Lleida, que contará con Víctor Palacios como cabeza de cartel, y se desarrollará en sesión matinal a las 12:30 en el local social de Pardiñes, y es gratuito hasta que se llene el aforo.
Bueno, pues nada, tú puedes ir tranquilamente.
Hombre,
y ocupando una posición importante, porque ya sabes que tú estás distinguido. ¿Sí, no?
Sí, sí, flamenco del año.
Por eso te lo digo, ¿eh?
Nunca me han hecho rockero del año, o metalero del siglo, pero sin embargo flamenco del año sí que lo soy.
Bueno, pero hay tiempo, todo llegará. En fi, actuacions, maques, i a més per tots els públics, i per tots els gustos, i per totes les butxaques, les que tens a la ciutat de Lleida. De veritat, que anar a veure música en viu ja és una experiència. I després, escolta, busca la que més s'adecui al que tu vols, però sortiu i aneu a veure música en viu, que és una experiència força maca. Ara vamos con el Melo Malo, Andrés. Lo podemos leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, pues, aquí, los viernes. ¿Cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
El 14 de marzo de 1995 es una fecha teñida de luto por la muerte de Pepe Marín Barreras, personaje entrañable de Pardiñes y fotógrafo profesional que trabajó en todos los medios informativos leridanos habidos y por haber, además de ser gran amante del rock y del flamenco. Pepe Marín fue mi compañero de fatigas periodísticas durante muchos años, y la amistad que nos unía era tan fuerte que incluso hicimos juntos las vacaciones de verano en la playa en más de una ocasión. Eso por no contar los conciertos, la cantidad de juergas y salidas nocturnas que compartimos en unos tiempos en los que todo era más fácil y humano que ahora. El lunes pasado se cumplieron 27 años desde que el gran Pepeum, como yo le llamaba, nos dijo adiós y se marchó al gran hotel con apenas 35 tacos. El eterno desencanto del título de mi primera novela se apoderó de las circunstancias. En su recuerdo, los primeros años le dedicaron a alguna competición de baloncesto, deporte en el que había estado volcado siendo incluso árbitro. Pero no sería hasta 2003 cuando quien os está narrando esta historia se decidió a montar un festival de rock con su nombre. En la Festa Mayor de Pardiñas nació el Pepe Marín Rock, con las actuaciones de tres bandas ya extintas: In Extremis, Acero Negro y Los Vicios de Marlene. Estos últimos encargados de estrenar la canción A Chanta la Moa, con letra mía en su honor. De forma paralela, la Sala Rogeli Aragonés de Orber Par acogió una exposición de fotos cedidas por sus compañeros en los que aparecía él haciendo su trabajo como fotógrafo. En marzo de 2004 se creaba la Asociación Cultural Pepe Marín Rock Festival, sin ánimo de lucro, con sus estatutos, y se firmaba un convenio indefinido con la Concejalía de Cultura de la Paería a fin de organizar cada año un concurso dirigido a los grupos de rock de las comarcas de Ponent. Las dos primeras ediciones se llevaron a cabo en los Camps Elisis, si bien a partir de la tercera y hasta la última, que data de 2019, se eligió la Boite como sede oficial. El Pepe Marín Rock, como concurso, ha sido convocado en 16 ocasiones y al mismo se han presentado unas 250 bandas. En cada convocatoria se seleccionan 5 finalistas que compiten por los 2 primeros premios concedidos por el Ayuntamiento, consistentes en una actuación en la Festa Mayor y otra en las Festas de Tardó, respectivamente. Pero el cambio de inquilinos en el consistorio municipal arrebató a este humilde certamen ambos premios por parte de un concejal innombrable. El tiro le salió por la culata, porque la asociación iba a seguir adelante, pero el remate fue la invasión pandémica, que lo tiene parado ya 3 años, con ganas de volverlo a convocar en 2023, con el pleno convencimiento de que ese tal impresentable ya no esté en un cargo que nunca ha merecido. ¡Viva el Pepe Marín Rock! ¡Oh, yeah!
La verdad es que yo no sé qué pasó ahí, ¿eh? O sea, al final lo de pensar que todo lo de antes estaba mal, es que lo encuentro muy infantil, ¿eh? Este ejemplo es uno de aquellos que no puedo llegar a entender por qué caray el ayuntamiento se desvinculó, el actual ayuntamiento, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo.
Mira, ellos crearon un concurso similar.
Bueno, vale, pero pueden coexistir, ¿no?
Bueno, pero es que en el concurso similar, ahí quienes tienen preferencia.
Bueno, vale, pues perfecto. Pero
pues
pueden,
está la cosa muy clara, ¿eh?
Pero pueden coexistir. Y además,
está la cosa muy clara,
el
¿eh?
Pepe Marín, como bien has explicado, tiene además de fondo el nombre de esta persona, que es ciudadano de Lleida, que estuvo trabajando en los medios de comunicación. Y que, por desgracia, pues no pudimos disfrutar de su compañía durante muchos más años. Con lo cual, hostia, creo que tiene un pozo histórico que no se lo deberían de sacar, pero bueno.
¿Y el concurso en sí? Oye, que han pasado 250.
Y el concurso en sí, sí, por supuesto. Y el concurso en sí, por supuesto. Y es que al final merece toda
pero mira,
la...
mira, tiene un tal impresentable...
No lo entiendo.
Tiene mucho amor por lo suyo y solo tiene amor por lo suyo.
Pero no lo
en
entiendo.
En esta herida, porque esto no es Lérida ni Lleida, esto es la herida.
No lo entiendo.
La capital de la tierra enferma.
Sí, sí, sí. No, si al final te voy a tener que dar la razón. En fin, oye, Andrés, que tengas buen fin de semana. Cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo. Yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida.
Doncs a part, sí, que ens acostem ja definitivament a la una de la tarda, és divendres, i això ja s'ha convertit en tendència. Cada vegada tenim més seguidores i seguidors d'aquest espai, que fixeu-vos, que jo al cap el tenia fa moltes temporades, que fins que no trobes la persona adequada, almenys a mi em passa això, no l'acabes de tirar en van, i que guaita, un cop vam trobar a l'Anabel, escolta, res, primer la vaig enganyar per una vegada al mes, després dues vegades al mes i després ja setmanalment. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Però va anar així.
Sí, sí, tal qual.
Escolta, una vegada al mes, després... No, mira, saps què? Setmana sí, setmana no. I per Nadal la truco i li dic, Anabel, ho hem de fer cada dia.
Sí.
Ai, o sigui, cada dia, cada setmana.
No, cada dia no, sisplau.
Cada setmana.
No, ni si... Ja no sé... Vull dir, no, eh?
No.
Cada dia no. Igual l'inconscient t'ha lesionat, però no.
No, cada setmana.
Cada setmana,
cada setmana
sí.
Jo crec que està bé, perquè, a més, la gent, en una setmana, agafes propostes de lectura... I amb la vida atrafegada que portem, doncs tens tota una setmana per llegir un o dos llibres. Mm-hmm. Bueno, escolta, cadascú a la velocitat que vulgui. Bueno, això és la llibrera't. L'Anabel Ramos és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, també és recomanadora de llibres, també és la que ens prepara i manté el racó a llibrera't a la primera planta de la Biblioteca Pública, i amb ella, doncs, ja sabeu que el que fem és recórrer, doncs, novetats o no novetats, propostes de lectura per a tots els públics, gustos i formats, però agrupats d'una manera que ella pensa.
Sí,
Quin has pensat aquesta setmana?
Bueno, te volia fer un incís amb el tema de les novetats. Intentaré no recomanar novetats.
Vale.
Novetats, o sigui, que s'acabin de publicar.
Vale, sí, sí.
Perquè una novel·la o un llibre que no t'has llegit, per tu, és una novetat.
Tens tota la raó.
O sigui, ni que s'hagi escrit l'any 1980.
Tens tota la raó.
Si no te l'has llegit, és una novetat. Per tant, jo estic a favor d'aquestes novetats.
Molt bé.
Les novetats són el que encara no has llegit.
Tens tota la raó. Sí, 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 perquè si no anem massa a l'últim que surt, l'últim, i tenim una dèria de sí. Si va sortir fa un mes ja és vella. Bueno, escolta, sí. És vàlida igual ara que d'aquí 50 anys.
I a més, hi ha moltes obres que ja no necessiten tampoc recomanació, perquè la gent ja les està esperant. Per
correcte.
Tant, aquestes és probable que no les recomani.
Bueno, però tranquils que les recomanacions que fem
sí.
Són bones.
Boníssimes.
Això sí.
Són boníssimes. Vai.
Quin és el fil conductor d'avui?
Doncs el dilluns, que serà dia 21, és el Dia Internacional de Moltíssimes Coses.
Ah, sí?
I un dels dies que és la celebració del Dia Mundial de la Poesia.
Uh-huh.
I a la biblioteca faran molts actes en referència a la poesia, de fet, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. I jo avui porto poetes.
Ah, caram.
Et porto poesia, vale. Sí.
Per llegir.
Per llegir, i tant. No, bueno, per recomanacions...
Tu quan llegeixes poesia,
sí.
Com la llegeixes?
Per mi, en veu baixa.
Però la recites o la llegeixes?
A vegades la recito perquè... Bueno, la recito, la llegeixo en veu alta perquè té una entonació diferent. La poesia... necessita de la veu alta, no? De ser escoltada, també.
És que la poesia està escrita, evidentment, per consumir-la, per llegir-la, però també per exposar-la, sí. No?
I, a més, si la vas llegint diverses vegades, un mateix poema, si el vas llegint diverses vegades i ho fas en veu alta, també trobes quina és l'entonació que necessita i on ha d'anar la pausa, i on ha d'anar la coma, i on ha d'anar la intenció aquesta, que si ho fas en veu... Per tu, diguéssim, de manera íntima, doncs no clar, ho pots veure igual.
Vinga, va, doncs, Anabel.
Vull començar llegint-te, fent així, d'una manera molt agosarada, perquè jo no sóc rapsoda ni molt
menys.
Ah, o sigui,
que vas aquí a recitar, ara?
Sí, ara te recitaré un poema.
Espera. A veure.
Enguany, el Dia Mundial de la Poesia està dedicat a Gabriel Ferrater, perquè celebrem els 100 anys del seu naixement.
Uh-huh.
D'acord? Llavors llegiré un poema que el podeu trobar a la pàgina web del Departament de Cultura de la Institució de les Lletres Catalanes. D'acord? I es titula Si puc.
A veure.
Alguna cosa ha entrat dins algun vers que sé que podré escriure. I no sé quan, ni com, ni què s'avindrà a dir. Si puc, te'l duré cap a tu. Que sigui els teus cabells o l'escata de sol que et vibra en aquesta ungla. Però potser no sempre tindré del tot present el que ara veig en tu. He sentit el so fosc d'una cosa que em cau dins algun pou. Quan suri, he de saber conèixer què ve d'aquest moment?
Molt bé.
Ja està.
L'has assajat, abans?
Home, per descomptat.
Sí, que quasi bé no se'l mirava, Jo crec que el deia de memòria,
De memòria no. De memòria no.
Bueno,
acabo de fer una cosa molt agosarada, jo no me dedico a això, vull dir...
Bueno, no t'hi dediques, però a partir d'ara, si aneu a la biblioteca pública ens deu...
No.
Bueno, va.
No.
Vinga, va, Dia Mundial de la Poesia.
Mira,
a veure, recomana'm.
Et porto Joan Margarit, mal? Un poeta que va de Lleida, de la Segarra, que va morir l'any passat i que... Just abans de morir va deixar enllestides uns poemes que estan recollits amb aquest llibre que es diu Animal de Bosc.
Mm-hmm.
Val? Està editat per Proa i són... Bé, jo penso que és la seva... O sigui, Joan Margarit és un poeta enorme, ha escrit moltíssim, tenia moltíssima poesia escrita, i en aquest poemari és on ell se reconeix més a ell mateix i on explica el seu interior més animal, no? Mm-hmm. Ell diu això, diu... Vaig coneixent millor cada vegada el bosc interior on acaba el sol i amb un convenciment, comprendre que és l'únic que ennobleix. Vull dir que és el millor dels seus llibres, segons ell mateix explicava.
I aquest és el darrer que...
El darrer que es va editar. Ah. Ell, abans de morir, ja tenia enllestides els poemes que composen aquest poemari. Mm-hmm. D'acord? El trobareu a la sala local, aquest llibre.
Clar, per llegir aquest tipus de llibre, has de saber el que vas a llegir.
Vull dir, has de saber que estàs agafant un llibre de poesia, sí. I que, bueno, que s'ha de llegir d'una manera concreta.
Bueno, t'has de deixar portar una mica. O sigui, has d'obrir
no,
una mica.
Ho deia en el bon sentit de la idea de que no ens faci por agafar un llibre de poesia.
Exactament.
Vull dir que no cal ser un rapso, com bé deies, no. Que no ens faci por, que no ens veurà ningú a casa. L'agafem, ens el llegim, i a la millor amb una poesia d'una sola plana ens el llegim 3-4 vegades i ens fem una història allí que no vegis.
Sí, de fet, clar, pots anar llegint i rellegint, i a mesura que vas llegint i rellegint també veus més significat i vas trobant més intenció també en aquesta poesia. A mi m'agrada la poesia, no llegeixo normalment poesia, però sí que m'agrada. I si descobreixo autors i poetes i poetesses que m'arriben, al final és això el que t'ha de fer, és arribar-te.
És provar-ho, agafeu ni un. No s'ha llançat avui la Anabel Ramos aquí a recitar, doncs llanceu-vos a provar d'agafar un llibre. Escolta, és provar-ho.
Sí.
Igual descobreixes una cosa que no sabies.
Exactament, exactament. Te porto una altra autora de poesia, no només de poesia en aquest cas, la Maria Mercè Marçal, també és de Lleida, també va morir. El seu primer poemari és Cau de llunes, que s'ha editat per Proa i que va ser Premi Carles Riba l'any 1976. Val? La Maria Mercè Marçal va morir molt jove, però va deixar moltíssima poesia publicada. Ella va néixer a Ivars d'Urgell i va ser catedràtica de l'Institut Català, de l'Institut Català, narradora, editora, de fet, de traductora també. Va escriure algun assaig i una novel·la. I té aquest Cau de llunes, que és el primer poemari que va publicar, té una frase, una divisa, que segurament que has escoltat moltes vegades, que diu, a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. És com una divisa que s'utilitza molt...
Sí que l'he llegit, eh?
Sí, l'has llegit.
Però curiosament no sabia que era d'ella.
Doncs sí.
La mania de la gent d'escriure coses sense citar la font, eh?
és una frase o és un poema que s'ha agafat moltíssim amb el moviment feminista, llavors el pots trobar, sobretot aquí a Lleida, és com a molt representatiu de Lleida i de tot el territori
català. No, i em sembla bé, però reitero que la gent, que no costa res citar les fonts, és a dir, ho poses en un tuit i poses Maria Mercè Marçal.
Maria Mercè Marçal. I ella deia que quan va escriure això no pensava, clar, ni molt menys que tindria la repercussió que va arribar a tenir.
Imagina't, eh?
Sí.
Curiós.
Va escriure això i... Sí.
Molt bé. Vinga, i la darrera...
Te porto a Luis García Montero, que en aquest cas és una cosa que no m'agrada dir l'autor que és la dona de, o sigui, l'home de o la dona de, però en aquest cas Luis García Montero, a més de ser un poeta excel·lent, era el marit de Almudena Grandes.
Ah.
Val? I Almudena eren dues persones que a més estaven lligadíssimes per la literatura, era una cosa que s'admiraven molt l'un a l'altre, i ha escrit moltíssim. Luis García Montero ha escrit moltíssima obra, té moltíssima obra publicada, poemaris, assaigs i, a més, col·leccions d'artistes. I et vull recomanar un que va escriure quan ell va complir 50 anys, que es diu Cinquantena. Cinquantena. Està editat per Tusquets. Hi ha una dedicatòria, avui va de dedicatòries, hi ha una dedicatòria que li va dedicar a Almudena Grandes, perquè tota la seva obra, la de Luis García Montero, bueno, tota no, però la major part de la seva obra que fa referència a l'amor feia referència a Almudena Grandes. Hi ha una dedicatòria que li diu: si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. I ja està.
Que maco.
Molt bonic, sí.
Doncs avui hem parlat de Joan Margarit, de Maria Mercè Marçal i de Luis García Montero. Són les propostes, tenint en compte que el proper dilluns, dia 21, és el Dia Mundial de la Poesia. Doncs, evidentment, a la Biblioteca Pública de Lleida hi haurà activitats i racons dedicats a la poesia. A la Llibreret, doncs també. Ens ho ha recomanat avui l'Anabel Ramos.
Sí.
Anabel, com sempre, un plaer. Cuida't força.
Gràcies,
bon cap
igualment.
De setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres ens n'anem a la una amb una darrera hora, i és que la Generalitat desactiva l'avís per contaminació atmosfèrica per pols africana. Soc el Ricard Álvarez i després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues si la cosa ayer ya estaba mal, hoy un poquito peor y sin visos, además de que esto termine pronto. Quinto día ya de paro en el transporte, que está poniendo en jaque a todo el tejido productivo. Ya hay desabastecimiento de algunos productos, la leche, la fruta, el pescado. Se están echando a perder, hay problemas también en la entrega de medicamentos, estanterías vacías en los supermercados, actividades que han tenido que parar su producción y tiendas, especialmente las pequeñitas, que de aquí a nada pues se van a quedar sin género. Bueno, hay una que no es nada pequeña, por cierto, un establecimiento de Lidl en Gijón, que ya ha tenido que bajar la persiana porque tiene poco que ofrecer en este momento a sus clientes. Y lo que también hay es tensión, porque las protestas de la plataforma convocante de los paros se están radicalizando y continúan los piquetes con acciones violentas en algunos casos.
La culpa la tiene tu jefe, lo saben hace una semana. Los coches... ¡Que pasen!
Mira, todas las ruedas pinchadas. Mira, eso no se me puede arreglar. Además, son nuevas.
Todo esto está provocando que transportistas que no secundan el paro y sí quieren trabajar, pues al final dejen aparcados sus camiones por miedo a las represalias, algún destrozo en sus vehículos o perder incluso la mercancía. Para evitar incidentes, desde Interior han movilizado a más de 23.500 policías y guardias civiles por todo nuestro país, un 25% del total de nuestras fuerzas de seguridad, según fuentes del Ministerio. Hay que respetar el derecho a la huelga. Esto es así, pero también hay que respetar el derecho de quien quiera trabajar, y en eso se van a centrar los agentes movilizados en este dispositivo especial que protegerá los centros logísticos para tratar de evitar que se rompa la cadena de suministros. Es curioso que el gobierno actúe ahora contra los piquetes, cuando fue precisamente quien despenalizó las acciones de los piquetes violentos en las huelgas. Esa derogación pues era una vieja reivindicación de los sindicatos y también de sus socios de coalición de Podemos. Y resulta curioso también cómo ahora mismo la culpa de todo lo que pasa en nuestro país o la tiene Putin o la ultraderecha. Este es el mensaje que trasladaron ayer varios ministros, que tacharon de ultraderechistas a todos los que están secundando los paros, con acciones violentas o sin ellas. De lo que no dijeron nada es de acelerar las medidas, esas que aseguran que van a tomar el próximo 29 de marzo y que desde todos los sectores se están pidiendo ya que se adopten, porque con los precios de todo disparados están con el agua al cuello y este paro del transporte supone ya la puntilla. Varios países han rebajado ya el IVA, los precios de los carburantes y también las tarifas de la luz para aliviar la presión a familias y empresas, mientras aquí el gobierno prefiere esperar al Consejo Europeo de la semana que viene, porque si hay que bajar impuestos, algo a lo que se opone frontalmente Podemos, siempre podrá decir que es cosa de Bruselas y no iniciativa propia. Y de paso así, pues hasta que se tomen esas medidas, sigue haciendo caja, porque si baja ya los impuestos, habría una caída importante de los ingresos. Bueno, pues a la espera de que se adopten esas medidas, el paro del transporte va a continuar. ¿Hasta cuándo? Pues esa es la pregunta. Y escuchando a Enrique, camionero de Sevilla, no parece que tengan intención de ponerle fin pronto.
Somos nosotros, los camioneros de día a día, los que gastamos el gasoil y los que quemamos ruedas en la carretera. Entonces, lo que queremos es que nos escuchen y que llegue a un acuerdo, que esto le va a traer una ruina al país. Vamos a estar hasta última hora, hasta que no podamos aguantar más. Y no vamos a hundir el país, lo que vamos a hacer es que el país se tire a la calle. La gente se tire a la calle porque se va a quedar todo sin comida y se van a quedar sin suministro.
Pues vamos a ver cómo nos encontramos los supermercados el lunes, después del fin de semana en el que se hacen grandes compras. Por cierto, este domingo, manifestación también del mundo rural en Madrid, una manifestación que promete ser histórica, otro sector muy afectado por la subida de los costes de producción. El descontento social se traslada ya a la calle y, como no se tomen medidas urgentes, puede que esto sea solo el principio. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, precisamente hablando de descontento social, tiene bastante que ver con estos precios que vamos a comentar. Mañana baja un poquito el precio de la luz. Pagaremos 221,91 € por el megavatio hora. Hoy vale a 232 € por tramos horarios. El más caro será hoy, entre las 8 y las 9 de la noche, 290 € ese megavatio hora. Hoy, de nuevo, el petróleo supera los $100 por barril, aunque el precio de la gasolina y del diésel ha comenzado a descender en las estaciones de servicio españolas tras su alza generalizada de la semana pasada. También contamos, Pilar, una noticia estremecedora. La Policía Nacional ha detenido a varias personas por su supuesta relación con una secta destructiva instalada en una masía de Vistabella del Maestrat, en Castellón. Están acusados de cometer abusos sexuales tanto a adultos como a menores. Entre los detenidos hay mujeres y hombres, entre los que estaría el presunto líder de este grupo de 64 años que se hacía llamar el tío Tony. Dos de los menores liberados, de 8 y 13 años, han quedado ya bajo tutela del gobierno valenciano. También contamos que la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, ha presentado hoy sus cartas credenciales al Papa Francisco durante un encuentro que ha durado media hora. A continuación, no ha podido reunirse con el cardenal Parolin, secretario de Estado, ausente hoy en el Vaticano. Nombrada el 26 de enero, Celaá sustituye a Carmen de la Peña, que era embajadora desde el 2018. Y al referirse al conflicto de Ucrania en un mensaje enviado a las Jornadas Sociales Católicas Europeas, que se celebran en Bratislava, el Papa ha denunciado que una vez más la humanidad está amenazada por un perverso abuso de poder y los intereses partidistas que condena a la gente indefensa, dice, a sufrir toda forma de violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, duro sorteo, ¿eh?, de Champions para los equipos españoles, no ha habido suerte.
No, durísimo, no se ha portado nada bien el bombo de Neón. Sorteo de cuartos de final de Champions con estos cruces: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern Múnich y Benfica-Liverpool. Y primeras reacciones: Emilio Butragueño por el Real Madrid, Enrique Cerezo por el Atlético y Marcos Senna por el Villarreal.
Todos sabemos quién es el Chelsea, ganaron el año pasado, nos enfrentamos contra ellos el año pasado en semifinales, un equipo físicamente muy fuerte, muy sólido, complicadísimo.
Es un magnífico equipo, tiene un entrenador también magnífico, pero nosotros también somos un magnífico equipo y tenemos un entrenador magnífico, habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que son eliminatorias que están al 50-50.
Es cierto que ya habíamos también pensado en evitar los equipos españoles, hemos conseguido, pero tampoco quería encontrar con uno de los grandes favoritos para llegar a la final, que es el Bayern.
Son sonidos de Movistar. La ida, recuerden, 5-6 de abril, la vuelta 12-13. Si el gobierno inglés no levanta la sanción al Chelsea, podría jugar sin público ante el Real Madrid. Y además, si los equipos madrileños pasan ronda, habría derbi en semifinales. Ahora, a la 1:30, sorteo de la Europa League con el FC Barcelona. Y además ha habido lista de la selección para los amistosos contra Albania e Islandia. Luis Enrique deja fuera al capitán Busquets y a David De Gea y llama al portero del Brentford, David Raya, y al delantero del Español, Raúl de Tomás.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig, quasi bé 8 per sobre de la 1. Comencem el migdia de Cope Lleida. Hores d'ara, uns 12 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem cels coberts amb precipitacions disperses i puntuals, això sí, acompanyades de fang, i la cota de neu baixa de 1.800 a 1.400 metres. Les temperatures no registraran canvis significatius respecte a ahir, amb valors màxims que no superaran els 18 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Lleida Capital i Balaguer, 14 a Tàrrega i 12 a Viella. I el vent no serà protagonista, amb intervals suaus al nord-est. Demà dissabte esperem que predomini el cel ennuvolat amb precipitacions disperses a la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algunes gelades dèbils, i la cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres. Les temperatures no variaran especialment i el vent de l'est pot tenir presència de forma moderada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ait. 1:09, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com que explicava abans, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha desactivat l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10 declarat dimecres passat als 40 municipis de la
conurbació de Barcelona que formen part de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric i a les zones de qualitat de l'aire del Pirineu Oriental, Pirineu Occidental i Prepirineu. La decisió l'ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ja que no se segueixen donant les condicions que van donar lloc a la seva activació en haver-se retirat la massa de pols africana que afectava el país, sobretot l'àrea de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu Lleidatà. I ara una més, un altre capítol que tenim obert amb el conseller d'Educació Cambray, amb una vaga d'educació que va acabar ahir, 3 dies de vaga, i que seguirà el proper 29 i 30 de març, dimarts i dimecres de la setmana vinent, no l'altra, per completar aquests 5 dies de vaga. Ara la Conselleria d'Educació de la Generalitat, això t'ho explicava aquí a Cope Lleida ja fa temps, finalment ha anunciat que qualificarà els suspensos a l'ESO com a no assolit en lloc de en procés d'assoliment. Jo no sé si no es llegeixen les coses abans de publicar-les, eh? Ho dic de debò. És a dir, no puc entendre com d'una conselleria seriosa d'un tema tan seriós com és educació va poder finalment publicar aquesta història. És a dir, una persona que finalment suspèn una assignatura, escolta, per desgràcia, suspèn una assignatura, van arribar a la conclusió, la gran quantitat d'experts que deu haver en aquestes conselleries opinant, de que no es podia posar ni suspès ni històries d'aquestes i que havíem de posar en procés d'assoliment. I si finalment no assoleix, què ens hem d'inventar? Un altre nom? Doncs res, ara hem tornat al no assolit. No assolit? Que és que al final no marques a ningú, que no és cap deshonra, simplement, doncs, escolta, no ho has assolit. No ho has assolit, per sort, per desgràcia, perquè no has estudiat o perquè allò no et va. Jo què sé, pel que sigui. Però és la realitat, oi? No ho has assolit. Ja està. Tampoc cal que tinguem la pell tan prima per aquestes històries. De veritat que el conseller Cambray i tota la seva conselleria, vaja, no sé, estan agafant un protagonisme que ens el podíem estalviar. A la ciutat de Lleida, un home de 27 anys finalment ha estat identificat com a suposat autor de les pintades fetes al setembre a la façana de l'IAI. Els Mossos l'han denunciat penalment per un delicte de danys en un edifici històric. Les exportacions lleidatanes han crescut un 20,8% al gener i han assolit els 158 milions d'euros. El sector de l'alimentació, begudes i tabac han encapçalat aquestes vendes a la demarcació a l'exterior amb 81,6 milions d'euros. I els serveis de telefonia i els energètics han liderat a Lleida les reclamacions a l'Agència Catalana del Consum durant el 2021, Arnau Vilà.
L'Agència Catalana del Consum va atendre durant el 2021 a les comarques lleidatanes un total de 1.690 reclamacions, un 11% més que l'any anterior. El president de l'agència, Francesc Sutrias, valora positivament com s'han solucionat els incidents.
Hi ha quasi bé un 60% de les reclamacions que s'han presentat en matèria de consum aquí a la demarcació de Lleida s'han pogut resoldre a través dels mecanismes doncs, de consum, és a dir, mediació i arbitratge.
Els serveis de telecomunicacions i internet, amb un 24% del total de les peticions, i els d'electricitat, gas i aigua, amb un 23%, van encapçalar un any més les reclamacions a la demarcació, seguides d'un 15% per als serveis de consum, dins dels quals destaquen les incidències relacionades amb les compres online. Finalment, el 13% de les reclamacions corresponen al servei de transports.
Encara a la ciutat de Lleida, l'alcalde Miquel Puyo ha reactivat l'oferta d'alberg i residència alhora a Pardinyes. Manté contactes amb tots els grups de la paeria per consensuar una fórmula i el solar municipal de Josep Pallach i el del govern de les antigues Sitges és el que on s'ubicaria doncs, aquest doble complex, o digue-li com vulguis. Saps que vam començar parlant d'alberg, després de MUC, i ara no sé com li haurem d'anomenar. De cara al territori, Arnau, ahir es va aprovar amb l'abstenció del PSC la subvenció de la Diputació de Lleida per la construcció d'aquest alberg de temporers de la que estem parlant.
El ple de la Diputació de Lleida dona llum verda per col·laborar amb la paeria a través d'una subvenció de 600.000 euros per a la construcció d'un edifici residencial per emergències i altres necessitats d'allotjament, com pot ser la dels temporers, durant la campanya de la fruita a l'estiu. El socialista Fèlix Larrosa insisteix en que la campanya vinent comptarà amb més mà d'obra.
Veurem què passarà aquesta campanya, perquè estan alertant, els sindicats agraris estan alertant que, de forma desgraciada, tenim més mà d'obra disponible per treballar al camp que fa un any. I per desgràcia, dic, estic parlant i fent referència a refugiats procedents de conflictes bèl·lics.
La Rosa també ha dit que la ciutat no pot renunciar a rebre aquests diners, però ha defensat que la paeria ha de tenir llibertat per invertir-los on toqui.
I acabarem, gràcies Arnau, acabarem dient que els municipis de més de 20.000 habitants també hauran de tenir zona de baixes emissions. En parlàvem aquesta setmana amb Toni Postius, que ens va visitar els estudis de COPE Lleida, parlant, entre d'altres, de la definició i disseny de la zona de baixes emissions de Lleida. Parlàvem llavors de que els municipis amb més de 50.000 habitants, o de més de 20.000, però amb molt problema de contaminació, havien de dissenyar aquesta zona de baixes emissions. Doncs bé, ara el govern de la Generalitat ho rebaixa fins a tots els municipis de 20.000 habitants, tinguin o no problemes de contaminació, ara hauran de tenir també zones de baixes emissions.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara sí que busquem tot seguit tota la informació del món del cinema. Ja saps amb qui ho fem. Amb la Laura González, el divendres de cine. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com estàs?
Pues bé, bé, estem bé. He anat al cine.
Guaita com entre. O sigui, anava a preguntar pel temps i tal. No, he anat al cine. La nostra crítica de cinema, he anat al cine. Has anat a veure la pantalla gran, Laura González.
A veure, almenys un cop al mes o dos cops al mes, saps? I,
bueno,
i vaig.
O menys, però bueno, és igual.
I que, no em deixis tan malament, eh?
No, que després hi va un cap de setmana i va dos o tres vegades per recuperar, o sigui que també és així, eh? Laura González, doncs què has anat a veure al cine?
Doncs mira, ja t'ho vaig dir, te vaig dir, aniré al cine, però segurament no vaig a veure West Side Story perquè les persones amb les que vaig volen anar a veure una altra cosa. Doncs efectivament, vaig anar a veure Uncharted.
Sí, no els vas poder convèncer, eh?
No, bueno, jo veig tant cine que he perdut el criteri fa molts anys. Llavors, te puc recomanar coses, però per veure-les jo me n'aniria a la cosa més rara que hi hagués.
Això ja ho sé, és el que més m'agrada de tu.
Gràcies.
Però a veure, Uncharted aquesta és coneguda, és molt coneguda, no?
Bueno, es basa en un videojoc.
Això.
I és com si diguéssim com se forma el personatge principal, que és Nate, se diu? Nathan,
no sé.
Algo així.
Jo no jugava.
Bueno, el protagonista. Llavors, pues, bueno, aquí és com una aventureta de quan és jove i quan coneix el seu mentor i, bueno, t'explica una mica, pues, una mica més del personatge. No? Està bé. Té molt bons efectes especials. La veritat és que paga la pena veure-la al cine. Bé, em va agradar. És així d'aventuretes. Me va recordar una mica les d'Indiana Jones. Està bé.
O sigui, és una d'aquestes superproduccions de Hollywood, eh?
Sí, de fet, fa unes setmanes, potser bastantes setmanes, als Estats Units estava a punt d'atrapar a taquilla Avatar.
Ah.
Imagina't.
Oh, caram.
Que és la pel·lícula més taquillera.
Això anava a dir?
Sí.
Bueno.
Vull dir, hi val la pena veure-la al cine per el tema dels efectes especials. No us vull desvetllar res.
Vale, per res.
No us vull fer spoiler. Però sí, aneu-la a veure. A part, els nens la poden anar a veure també. Vull dir, està bé.
Bueno, pues nada, Uncharted, si no mireu el tràiler, i ja està, el tràiler sempre t'ho venen molt bé, les pel·lícules. Vale, però va caure el West Side Story o no?
El West Side Story va caure a casa perquè, bueno, a part d'estar veient alguna sèrie que altra, vaig començar, per exemple, la sèrie de Feria, que és una sèrie espanyola, després, pues, bueno, segueixo veient pues, el Picard, vaig veient les coses que ja anava veient, bàsicament. I, bueno, pues, vaig dir aquest cap de setmana, bueno, ja has vist algunes de les pel·lícules que van als Oscars, la setmana que ve són els Oscars, pues totes les que puga veure de nominades a la millor pel·lícula, pues millor. Llavors m'ho he proposat a mi com a,
vale,
com a repte, no? Llavors, ja saps que ja vaig veure El poder del perro, que és aquell western,
sí,
de la gent campion, que em va agradar bastant. Dune, que també està nominada.
Que ve d'un videojoc també, no, aquesta?
No, ve d'un llibre.
Ah, d'un llibre.
De Frank Herbert, sí. Que ja s'havia fet una versió als 80, em penso, sí, que la va fer David Lynch, ara no ho sé. M'agafes així. Després la de No mires arriba, que també està nominada, que és aquella d'un asteroide que ha d'impactar contra la Terra. Ves, la veritat que com a millor pel·lícula no la nominaria jo.
Bueno.
Una pel·lícula que té un guió divertit i ja, no té res més.
Bueno, clar, el White Side Story aquesta la van ficar, com ja et vaig dir, a la plataforma de Disney Plus. Vas trobar el selector de triar els idiomes o no?
Claro, era la edat en versió original, perquè, clar, a mi m'hagués explotat el cap veure les cançons d'un idioma...
Cada divendres et dius el mateix, però si portem tota la vida veient les coses doblades i
ja està. Els musicals s'han de veure en versió original, i punt.
Bueno...
Els musicals s'han de veure en versió original.
Bueno, jo estic envoltat aquí, entre el Sergi, aquí a la redacció, i tu des de casa, a l'espai de cinema... Que jo no, jo ho sento, no. Jo necessito veure les cares i el que passa a la pantalla, no estar llegint. I com que tampoc ho entenc...
Però si canten, què més te dones? Escoltes música en anglès, que sí?
Sí, 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 escolto música en anglès, això sí. Però no he de mirar res. Bueno, va. Mira, jo estic mirant dos documentals. El Drive to Survive, que a Netflix va estrenar la quarta temporada, aquest de Fórmula 1, que fa un resum de la temporada passada, el van estrenar la setmana passada, crec, i després al Prime Video em van penjar també el MotoGP Unlimited. Ja veus que va de motor, això. Que és també...
Clar, bueno, però que ets un apassionat de les motos...
Sí, pues... és la còpia del Drive to Survive de Netflix, però a Prime Video, amb motos. És la primera temporada, és bueno, el resum de l'any passat. No està tan ben fet com el de Netflix, però bueno, és interessant. Jo suposo que amb les properes temporades aniran millorant. I ja està, si és que no tinc temps de veure res més. No veig res més. No veig massa la tele, faig d'altres històries.
Doncs mira, jo m'he proposat aquest cap de setmana, a casa, si no anem al cine, veurem El Callejón de las Almas Perdidas, que la tenim a Disney Plus, que també és una de les nominades als Oscars, i El Método Williams, que la teniu a HBO Max, que és la del pare de Venus i Selena Williams.
Sí, la vull veure, aquesta. Sí, sí, la vull veure, aquesta. Ara que dius això dels Oscars, quan són? No és aquest cap de setmana, és l'altre.
No, és el següent.
El següent.
Sí, és el següent.
I què,
llavors com... que faltaran per veure la de Coda, Belfast, Licorice Pizza i Drive My Car. Però bueno,
una per dia.
Saps que els Oscars mai estan exempts de polèmica, no?
Ah, què ha passat aquest any? Sí.
Bueno, pues mira, la pròxima gala, que serà el 27 de març, com et deia, 27 de març, o sigui, jo ja ho veuré el dilluns.
Com, sí, clar,
compre el diari dilluns i mire a veure qui ha guanyat, pues esto, això farem. Doncs bé, l'acadèmia doncs, ha decidit eliminar diversos premis de la transmissió en directe, ¿vale? Bueno, en el seu lloc els premis es lliuraran abans de la emissió, ¿vale? Cosa que ja va intentar l'acadèmia el 2018, però no obstant això, la idea va ser canviada a causa de la reacció de la indústria. Llavors, aquesta decisió es produeix quan l'acadèmia doncs, busca revitalitzar una mica la cerimònia, perquè no tinguem en compte que aquesta és la 93a edició, ¿vale? I que l'any passat... la 94a edició. L'any passat, a la 93a edició, va registrar els índexs d'audiència més baixos de la seva història amb poc més de 10 milions d'espectadors. Vale, enguany el que es manté, per exemple, és lo de no tenir mestre de cerimònies.
Ah.
Llavors hi haurà com a tres anfitriones, la Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall, que estaran allí doncs, portant una mica no que és la gala. Segons informe l'acadèmia, doncs les baixes qualificacions que va tenir tant en número de públic com en crítiques la darrera gala, doncs han creat certes lluites internes amb la productora, l'ABC, que és la sòcia de l'acadèmia encarregada de la retransmissió, ¿vale? I que posseix els drets de transmissió exclusius de la gala fins al 2028. Així que s'han d'entendre, perquè encara ha tret molts anys de trajectòria junts.
Però tant l'acadèmia com l'ABC. Jo ho entenc, eh? Jo ho entenc. És un tostón. Perdó, eh? És molt llarga. Bueno, jo mai he intentat veure-ho, mai he intentat veure-ho. No.
Ai, jo no cal que t'expliqui que començo ja amb l'alfombra vermella, la catifa vermella, jo ja estic allí. Bueno, pues com et deia, hi ha categories que es queden fora de la sala, que són el millor documental, el millor muntatge, el millor maquillatge i perruqueria, millor disseny de producció, millor so, millor curtmetratge d'animació i millor banda sonora, que espero que no li acabin donant a Hans Zimmer, que ja li van donar el Globus d'Or, però que si li donen, bueno, pues almenys ens estalviarem haver-ho de veure, ¿vale? Tot i que aquest fet que no hi hagi la banda sonora doncs també afecta la presència espanyola dels candidats.
Guanyar, guanyarà igual. Si ha de guanyar, guanyarà igual. I després tu veuràs igualment, ja saps que tu veuràs.
Mira, jo aposto per la banda sonora de la pel·lícula espanyola que està nominada, que és Madres Paral·leles, que la signa Alberto Iglesias i que després podreu escoltar un trosset, ¿vale? També aquest fet de que les categories queden fora també fa que Alberto Mielgo, que està nominat a la categoria de millor curt d'animació amb The Windshield Weeper, doncs també quedi fora. Aquestes categories, no obstant, se gravaran i després pues, es mostrarà un petit vídeo de resum amb les reaccions dels guanyadors.
Bueno,
¿vale?
Ho acabaràs veient igual si guanya.
Home, claro, ho acabaràs veient, però, ostres, va una mica en detriment de tots aquests artistes i tots aquests equips que han, no? O sigui, no ho sé, eh?
Vale, jo crec que ho acabaran veient igual, la gent, però ho veuran quan vulguin i quan puguin, o en píldores, per entendre'ns. Però ficar-ho a la programació principal, que és en directe, que és el show, vaja, jo no ho trobo malament. Entenc que crees com a dos divisions, primera divisió i segona divisió, premis de primera divisió i de segona divisió. Entenc, eh? Que ho entenc així. Però vaja, si, clar, la ABC ho mira des del punt de vista d'audiències, això és normal.
Bueno, i dels diners.
I dels diners,
aquí tot
clar.
Va de diners.
Sempre va de diners.
A veure, va de diners, i te diré, o sigui, t'he d'explicar coses, vull dir, de diners, no? Perquè Dune és l'única nominada a millor pel·lícula que ha guanyat més de 100 milions de dòlars a la taquilla, vale? West Side Story n'ha palmat 85 milions. És que l'estava mirant i vaig mirar, perquè jo tot m'informo, llavors vaig mirar pressupostos, vale? O sigui, dels 100 milions que ha costat fer West Side Story, n'han recuperat 15, és amb la qual cosa 85 això... milions de dòlars.
Però això, Laura, tu ho vas dir la primera setmana. Vas dir, segurament és una gran pel·lícula, però la gent no l'anirà a veure perquè és un musical i és un remake.
Clar. No, però aquí està nominada als Oscars.
Pitonissa Laura.
Que li doni... Bueno, no ho sé. No sé si li donaran. A veure, és una pel·lícula que, jo què sé, igual fa 60 anys pues, va tenir un èxit, es farà idò, però ara... Jo la miro i és una pel·lícula molt ben feta, molt bonica visualment, una fotografia espectacular, els actors ho fan molt bé, canten molt bé, però no trobo que hi hagi un interès de la societat actual en veure aquesta pel·lícula. Bueno. Jo me sap molt greu per Spielberg perquè sé que ha costat moltíssim.
Deixa-la estar a Spielberg, tu envia-li el mail i que faci el Tintín ja d'una vegada, que no es li fer molt remakes de West Side Story i aquestes històries. És que què fa el Esteve? Home.
Després hem de dir que Spider-Man No Way Home o No Time to Die, que han estat pel·lícules que a la taquilla doncs, ho han petat molt fort, doncs han estat ignorades per gran part de les categories nominades.
Yeah.
Vale? I bueno, llavors, no té massa sentit que l'Acadèmia decideixi treure 8 premis impopulars alegant que la falta d'interès del públic o la baixa popularitat, quan tu estàs nominant pel·lícules que cap ha tingut més de 100 milions de dòlars a taquilla. Una mica el capitalisme imperant a la indústria del cinema americà, una mica fort, eh? No sé si prefereixo el proteccionisme europeu o... Ja, algun dia us en parlaré més en profunditat, que igual estic utilitzant paraules molt tècniques, no? Però... no, bueno, clar, com a productors és un tema a analitzar.
La meva pregunta... No, la meva pregunta és si hi ha estrenes aquest cap de setmana.
Sí, poquetes per això. Jo m'he enrotllat ja aquí amb les polèmiques.
Doncs pues bueno, polèmiques,
apa. Sí, tenim 5 estrenes.
Doncs pues apa, anem a per les estrenes. Quina música més suau, eh?
Doncs sí, és la banda sonora de Cinema Paradiso.
Ah.
Perquè una de les pel·lícules que ens arriba aquesta setmana és l'última pel·lícula, que és una pel·lícula que ens arriba des de la Índia. I és una carta d'amor al cinema, no? Va sobre que el Samai, que és un nen de 9 anys, viu amb la seva família en un poble remot de la Índia, no? I descobreix el cinema per primera vegada i es queda absolutament hipnotitzat. Contra els desitjos del seu pare, ell torna cada dia al cine. I es fa amic del projeccionista, que a canvi... bueno, el projeccionista li deixa toquetejar màquines i pel·lícules i tal, i el nen doncs li dona el seu menjar, vale? Llavors, pues, bueno, sí, per una mica d'amistat, no? Llavors, bueno, el Samai s'adona que les històries que passen a la pantalla es converteixen en llum, i la llum en pel·lícules i les pel·lícules en somnis, vale? I contagiats per aquesta emoció, el Samai i la seva colla doncs investiguen sense descans per intentar captar la llum i projectar-la per aconseguir veure una pel·lícula en 35 mil·límetres. Llavors, junts utilitzen un truc innovador i aconsegueixen amb èxit fabricar un aparell de projecció. No obstant això, doncs, perseguir els somnis sovint implica deixar enrere les coses que més estimes. L'última pel·lícula, una pel·lícula índia que, ja us dic, no té res a veure amb Bollywood, eh? Vull dir, és una pel·lícula d'un cant d'amor al cine purament. Vull dir, per això fico Cinema Paradiso, perquè és com el Cinema Paradiso fet a la Índia.
De totes maneres, la idea aquesta d'entrar en una sala de, o sigui, on hi ha la màquina de projeccions, sobretot les antigues, és aquella idea romàntica, no?, de viure la projecció des de dins del cinema. Amb els projectors digitals suposo que es perd bastant, però tu sí que ho has fet, això, Laura.
Jo ho he fet. I he muntat pel·lícules a mà i... A veure, sí, és romàntic els primers mesos.
Bueno, claro, ja però jo t'ho dic per la resta de públic, per la resta de públic, allò entrar una vegada o dues vegades en una sala de projecció, o sigui, on hi ha la màquina, vull dir, doncs és aquella idea romàntica. Evidentment, si una cosa la fas cada dos per tres o tens una obligació, canvia la història. Molt bé, no, l'última pel·lícula.
A l'hivern fa fred, a l'estiu fa moltíssima calor i l'electricitat estàtica no te la treus de sobre. Vas tocant a la gent i vas fent xispes, no?
Bueno, pues ideal per mi, que l'agafo sempre. Jo els mesos d'hivern, pensa que me'n rampo amb tot, o sigui que imagina't. Vinga, va, sí, què sí. Més?
Doncs bé, vinga, tenim pel·lis europees com El Acontecimiento, que és una pel·lícula basada en la novel·la homònima d'Anne Ernaux. La trama ens situa a França, l'any 1963. L'Anne és una jove i brillant estudiant amb un futur prometedor que descobreix que està embarassada. Llavors, de la nit al dia, doncs, veu truncada una mica l'oportunitat d'acabar els seus estudis i fugir de les asfixiants restriccions del seu entorn. Però, bueno, amb els exàmens finals a constància i un ventre que no para de créixer, doncs l'Anne decideix actuar, fins i tot si suposa confrontar la vergonya, el dolor o anar a la presó per això.
Bueno.
Aquí lo dejo, El Acontecimiento.
Aquí
película francesa,
dejo.
Drama.
Dramón, sí. Només ens falta això, un altre Dramón.
Sí. Vinga, canviem de música. Lo prometido es deuda.
Sí.
Us ha dit que us faltava música de Madres Paralelas i aquesta és la banda sonora.
Ah.
No em diràs tu si no pot competir aquest film musical amb el Hans Zimmer, que només són sorollets i coses... No té cap sentit aquesta banda sonora.
La teva opinió és molt poc imparcial, ja t'ho dic ara.
No, que he trobat gent a internet, a Twitch i YouTubers, històries, que pensen el mateix que jo sobre...
Oh, clar, que en trobaràs a internet ja de tot.
No, que no estic sola en aquest món.
Sí, que ja ho sé.
Més que l'all.
Però a veure, si internet el que ha fet és que els friquis us pugueu trobar més acompanyats.
Sí. Quina barra. No. Sí.
Bueno, ho he dit en segona persona, però ho podria dir en primera persona, que jo sóc friqui d'altres històries.
Claro, no. I la banda sonora és una part molt important.
És molt maca aquesta, però bueno, ja saps que això, que molt quan hi ha un jurat i quan hi ha interessos pel mig, doncs jo, i mira, no, això dels premis és una mica...
No li fa falta, Hans Zimmer, un altre Òscar immerescut.
Ja. I dale, però per què ha de ser immerescut?
No, només dite un de merescut, que és el del Rei León. Ja està.
Ah, vale. Sí, ja no va fer res més bé. Vale. Vinga, va, tres més.
Vinga, una altra pel·lícula de França, que es diu El hombre del sótano, l'home de les... Del, com se diu sótano en català?
Ah, no, el soterrani.
Del soterrani, l'home del soterrani.
L'home del sac, podríem dir.
Sí, no. És un thriller psicològic basat en fets reals, vale? Estem a París, vale? I una parella d'origen jueus decideix vendre un soterrani insalubre a l'edifici on viuen. Llavors un home normal i corrent, el senyor Fonzik, apareix per comprar-lo. Fins aquí, pues tot fàcil, no? Tot ràpid. Però l'home resulta ser un negacionista de l'Holocaust nazi. I, bueno, es muda al soterrani i el converteix en la seva residència permanent, en casa seva. Vull dir, allò no té cèl·lula d'habitabilitat ni res, però ell se fot allà. Llavors, la parella intenta desesperadament cancel·lar la venda, però no té èxit. I a poc, la presència d'aquest home canviarà la vida de la parella, de la família i de l'edifici. A veure, la pel·lícula perquè està enfocada des d'un punt de vista dramàtic i de thriller psicològic, però bé podria ser un capítol de La que se avecina o Aquí no hay quien viva, eh? També t'ho dic.
Vale.
No?
Sí, sí, la veritat és que... Bueno, com sempre, depèn del gir que li donguis, o de la intensitat amb la que tractis cada tema. Sí, sí, sí.
Doncs bé, què més tindrem? Vinga, un altre thriller, també basat en fets reals, dirigit per Jorge Coira, que és el director de la sèrie Hierro de Movistar. Si heu vist la sèrie i us ha agradat, pues que sapigueu que és un director que aguanta molt bé l'atenció i tot el tema policia, el tracta molt bé. Llavors, la pel·lícula es diu Código Emperador. També va de policies i de tal. Llavors, el Juan, que és el protagonista, li dona vida a Luis Tosar. Aquest protagonista doncs, treballa per serveis secrets. Vale? Llavors, amb la finalitat de tenir accés al xalet d'una parella implicada en el tràfic d'armes, s'acosta a la Wendy, que és l'assistenta filipina, que viu a la casa i estableix amb ella una relació que s'anirà tornant cada vegada més complexa. No? En paral·lel, el Juan doncs, fa altres treballs no oficials per protegir els interessos de les èlits més poderoses del país, que ara han posat els seus ulls en Ángel González, que és un polític aparentment anodí, vale? Amb alguns draps bruts els quals el Juan haurà de buscar o fins i tot inventar. Ahí lo dejo, Código Emperador. Vale. Vale. Un visto sar.
Mira què t'he trobat.
Què m'has trobat?
Tu, acércate. Ya sé qué te pasa. Tienes miedo, porque soy el gran lobo feroz. El villano de todos los cuentos. Y esta es la banda. Señorita Tarántula, señor Tiburón, señor Piraña, señor Serpiente.
¿Me recibís todos?
Recibido. Somos los tipos malos.
Empieza lo bueno, chaval.
Aquesta és la gran estrena de la setmana, no?
Doncs, bueno, sí, és la gran estrena, però és una pel·lícula d'animació.
Ja, bueno,
els tipus malos.
Els tipus malos. A veure, el tràiler és molt bo. Reitero que amb la Laura, al cap dels anys, que ja fa molts anys que ens movem pel món del cine, sobretot ella, jo l'escolto, hem trobat pel·lícules d'aquelles de que el tràiler és una obra d'art i la pel·lícula, la veritat és que sembla que sigui una altra història, a vegades, No. O a l'inrevés, el tràiler és justet i la pel·li és bona. Per tant, això de fiar-te dels tràilers... Però té bona pinta, aquesta. Almenys la idea.
Sí, de fet està basada en els llibres il·lustrats homònims de Los tipos malos, de Aaron Blavey. Sí, són uns llibres que són per primers lectors, barregen així una mica el còmic amb la narrativa, lletres de diferents tamanys, vull dir, està molt bé. I són molt coneguts i ho peten molt fort, aquests llibres. Mm. Doncs bé, els protagonistes són un llop, un tauró, una taràntula, una serp i una piranya. Vale? Llavors, aquests personatges són cinc famosos delinqüents que són detinguts i hauran de dur a terme la tasca més complicada fins a dia d'avui en les seves vides, que és fer el bé. Llavors, al llarg d'aquesta aventura, a la que estaran assistits per terapeutes, vale? Les situacions de la vida doncs, els posaran una mica a prova. Pinta molt divertida, com diu el Ricard, l'animació de DreamWorks doncs, és solvent, però bueno, jo crec que també és per canalla.
Sí, 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 aviam. Canalla i jo. Canada i jo. però a mi m'agraden aquestes pel·lis. Jo entenc que després... És veritat, que això és infantil o juvenil, si vols. Bueno, juvenil no, que llavors els hi fa vergonya de dir... I després ja sortim els que som una mica més grans. Però és divertida. I tal com està el món, doncs què vols que et digui? Una mica de riure i fàcil, sense haver-te de trencar el cap, també va bé, eh? Per això
I si tinc fenya amb els Oscars i llavors he de veure el que he de veure.
Bueno, tu mira aquelles coses i jo ja a veure si puc aniré a veure aquesta. Bueno, Laura González, la setmana vinent entenc que farem porra, no? Bueno, faràs.
En algunes categories sí m'arriscaré.
Sí, però només les categories...
L'acadèmia.
Però només les categories importants, les que...
Això, faré una mica com l'acadèmia.
Les que no. Laura González, com sempre, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas. O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ens n'anem ja a les 2 de la tarda, per sobre dels 12 graus a la ciutat de Lleida. Comencem l'Espai Groc, ja saps, la nostra tertúlia, que, mira, és la que em dóna més plaer de fer. Primer perquè ja és la darrera cosa que faig divendres, ja anem de cara al cap de setmana, però és que, a més, això de parlar d'activitats, d'espectacles, de cultura en general i de música, és un plaer. Ara estava mirant per la finestreta aquesta els monitors dels ordinadors i, clar, com que no tinc les tertulianes aquí, sinó que les tinc cadascuna doncs on estigui, i les veig connectada a la Roser Gord, i estava fent una cosa que dic, ja està, ja és nostra, ja la tenim, ja l'hem captat. Ja estava ballant quan ha sonat la sintonia. Roser Gord, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí. Ja tens raó, ja. A més, el divendres és un dia especial, no? També? Sí,
ja,
sí,
però si em balles la sintonia, ja ets dels nostres. Ja.
Correcte.
Ja està.
Doncs m'hi trobo molt bé entre els 100 dels vostres.
Clar, ja, que sí. Maribel Tos, presidenta, anava a dir, directora del Caixa Fòrum. Què tal? Bon dia, Maribel.
Bé, molt bé. Bon dia a tots i a totes, i bon divendres, i bon cap de setmana, també.
Sí.
Bon cap de setmana, que tenim tot ple d'activitats aquí a la ciutat de Lleida.
Jo, és que la gent no ho sap, però jo només els hi demano una cosa, el contracte blindat aquest que signem cada any abans de començar la temporada. Quan posi la sintonia m'heu de ballar. És l'únic que els hi demano. I ja ho fan, ja ho fan. Ho va començar la Puri i a partir d'aquí us va arrossegar totes. Per això em feia gràcia, dic, mira, la Roser ja ho té a dins, ja ho porta a dins, això. En fi, Roser, escolta, marxem cap a l'auditori perquè el concert que havíem d'escoltar avui amb veu de dona, ja fa dies que vam anunciar que s'havia hagut d'aplaçar per problemes de salut, crec.
Sí,
però
sí,
hi ha nova data,
Sí, exactament. S'ha hagut d'ajornar. És a dir, avui no es pot fer, malauradament, per malaltia d'una de les dues intèrprets, però aquest mateix concert, el divendres 20 de maig, el tornarem a fer. Per tant, el mateix concert amb la Sílvia Bel, que la Sílvia Bel, l'actriu, la que fa tota la intervenció teatral del concert, perquè tothom la situï, és la que a cada tarda a TV3, a la sèrie Com si fos ahir, la podem veure. D'acord? Llavors, la mezzo-soprano, la Mireia Pintó, acompanyada al piano del Vladislav Bronevetsky, estaran divendres, dia 20 de maig, amb nosaltres. Per tant, en podrem gaudir d'aquest concert que parlarà de dones compositores del segle XIX i també d'intervencions de dones a l'òpera amb una forta personalitat i caràcter, no?, amb veu de la Mireia Pintó. Per tant, el paper de la dona en la música està molt representat en aquest concert i a nosaltres ens fa especial il·lusió que hi sigui i poder-lo tenir, encara que sigui uns dies, unes setmanes més tard.
Clar. Doncs ja ho veieu, 20 de maig. A més, és que el mes de maig a Lleida és un mes aquell de... Ja ho diem sempre, el mes fester, però bueno, és igual. Ja fa... La temperatura és bona, massa bona,
sí,
a vegades.
Sí.
I per tant, si la gent té comprades les entrades, els hi serveix o les tornareu i les han de tornar a agafar?
Les entrades serveixen. I si algú no pogués venir per temes de calendari, perquè com molt bé tu dius, hi ha moltes activitats o haguessin de marxar, els hi retornem els diners.
Val.
No hi ha problema amb això.
Retorneu-les quan abans millor. Si ja sabeu segur que no hi podeu anar, perquè així estaran disponibles per d'altres persones, dic, si sabeu segur, si no hi heu d'anar, és que segur que no hi he d'anar, perquè, jo què sé, ara m'ho invento. És casa de la meva filla, doncs som aquell dia, està clar, que no podràs assistir. Doncs retorneu-les i així qualsevol altra persona podrà gaudir d'aquelles localitats. També tenim una cita important demà a l'auditori, Roser.
Sí, demà tenim una cita molt important perquè iniciem el cicle de jazz acústic, no?, d'aquest semestre. Fa anys que es porta fent el cicle de jazz acústic aquí a l'Auditori, però aquest any especialment és important perquè hi ha com un canvi, no?, qualitatiu també, i venen artistes internacionals de primeríssima fila, i demà comencem, demà és el tret de sortida.
Molt bé. Jo és que quan parlem de jazz, ja ho sabeu aquí, que no hi ha cap altra veu més autoritzada que la del Josep Ramon Jové. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Com, i companyia.
Com estàs, Josep Ramon?
Bé, bé, estic molt bé, esperant que arribi demà per començar aquest jazz acústic que deia la Roser i posar-nos les piles amb la bona música.
Escolta, fa uns minuts estava aquí al programa l'André Rodríguez, del diari La Mañana, i em parlava d'aquest concert, ja saps com és ella, és l'home del rock i tot, però em parlava d'aquest concert com, escolta, que no ens el deixem escapar, que com sempre el Josep Ramon ens porta artistes, però de talla mundial, és així?
Bueno, home, jo li agraeixo a l'Andrés. L'Andrés és un home de rock, però és un home de música.
És un home de música, tens tota la raó. Escolta, l'Andrés és un home de música bona, com diu ell sempre. Diu, sí. Està la bona i la mala, al final. Però sí, me n'ha parlat molt bé d'aquest concert, eh?
Això ho deien els grans del jazz, acostumaven a dir que no hi ha música bona o dolenta, no? Això que ja és música i després hi ha molts matisos entre mig. Però bé, el concert de demà és molt interessant, perquè és un concert que és com un viatge en el temps, perquè de fet el que podrem escoltar és el jazz, diguem, que era tendència als anys 30 i als anys 40 del segle XX. Estarà interpretat per músics increïbles, a més músics que van ser protagonistes d'aquesta forma de fer jazz, del swing, del jazz clàssic, no en aquella època, però sí en èpoques posteriors, perquè és un estil que s'ha mantingut actiu. O sigui, hi haurà Lleida ni més ni menys que Howard Allen, possiblement un dels millors guitarristes de jazz clàssic del món. Hi haurà el trombonista Dan Barrett, que, bueno, en el seu currículum figura haver tocat amb orquestres mítiques com les de Benny Goodman o Buddy Herman, i que a més és un dels homes en els quals confia el director de cinema Woody Allen. Quan Woody Allen agafa un clarinet i es dedica a tocar jazz pels escenaris, doncs el... estarà a l'Auditori de Lleida, i amb aquest concert doncs, tan interessant per apropar-nos a la història del jazz i al jazz en definitiva més lúdic i més divertit, que és el swing, doncs començarem un cicle que aquest any també, com deia la Roser, està ple de noms de primera divisió.
Clar. Això serà a la sala 2 de l'Auditori, una sala especial per fer aquesta activitat, per escoltar aquest concert. Teniu a la web de l'Auditori enricgranados.cat l'enllaç per comprar les entrades. Com sempre dic, que després aquests artistes els veiem als noticiaris o als diaris perquè han fet un concert per una persona famosa a l'altre costat del món, i resulta que ens oblidem de que els vam tenir aquí a l'abast, a l'Auditori de la ciutat de Lleida. Per això el Josep Ramon ens explica i ens emmarca perfectament la importància d'aquest concert. Josep Ramon, escolta, el festival de jazz, acabem amb aquest concert o encara ens queda alguna cita?
No, bueno, en aquest cicle el jazz acústic...
Perdó, que t'he dit el jazz tardó, no, que estem a la primavera ja.
Sí, sí. És el novembre, sí. Sí, sí. Comencem aquest concert, llavors el dia 22 d'abril seguim amb el concert a la sala 1 del Kenny Garrett. El Kenny Garrett, doncs, és un dels sastres indiscutibles del jazz mundial, una de les figures més importants des de fa molts anys. Després continuarem una altra vegada a la sala petita el dia 8 de maig amb el saxofonista Jerry Bergonzi, tot un mestre de mestres, vull dir, tothom al món que toque el saxo que ja ha estudiat amb els seus mètodes, i com a artista convidat vindrà el Perico Sanbeat, un dels músics importants de l'escena europea, un músic valencià molt conegut per l'afició lleidatana. I el 27 de maig acabarem amb una figura local, amb un músic de blues, que és el senyor Navarro, conegut com Nano, un home doncs, que porta molts anys arrossegant-se triomfant per escenaris, però que recentment ha estat finalista d'aquest programa que es deia la Voz Senior, sí. I que, doncs, bueno, no és el meu programa predilecte, però sí que reconec que almenys ha donat una projecció a un músic amb una llarga carrera i que la necessitava, perquè el que fa realment és plus, de veritat, i de moltíssima qualitat.
Clar, clar. No, a més, que vam poder gaudir de la seva presència a la ciutat durant molts anys.
Sí, és un músic que a més havia tocat amb la seva banda de blues en alguna edició del Jazz Tardor. Mm. És un músic al qual jo al llarg dels anys doncs, he editat un parell de discos, vull dir que hi ha una llarga trajectòria en comú, a la cara doncs, s'afegeix doncs, aquest èxit més mediàtic, que molt espero doncs, que sigui bo per a la seva carrera.
I tant que sí. Doncs escolta, Josep Ramon Jové, parlem-la el mes vinent de la cita d'abril, però recordeu que demà, sense anar més lluny, a 9:45, a la sala 2, a l'auditori, teniu The International Classic Jazz All Stars amb el Howard Alden i amb el Dan Barrett.
Josep Ramon... Ricard, sí. Disculpa, a les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda, perdó.
Sí.
Pues a la web ho teniu malament, eh? Ah, no, perdona, és de 8 a 9:45. T'he dit l'hora d'acabament. Això és l'hora que sortireu, és veritat. De 8 a 9:45. Jo m'havia estranyat, perquè com que amb la pandèmia tots els horaris s'han fet... s'han acostat més a la tarda que cap a la nit, m'estranyava. No, és demà a les 8 del vespre. Josep Ramon Jové, escolta, que vagi tot molt bé demà. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Ricard, i fins aviat.
Fins aviat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ull com estic avui, entre el Jazz Tardo, que comencen a 9:45... No, que és demà dissabte a les 8 del vespre. És bona hora, quan surts ja pots anar a sopar. Gràcies, Roser. Marxem cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, perquè seguim en marxa amb els cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, i aquest cap de setmana... Com tots, tenim les visites guiades amb aquesta exposició, que són molt importants i interessants.
Així és, Ricard. I visites en plural. Per què? Perquè demà a 6:45 del vespre, com és habitual, tindrem en programada la visita adreçada doncs, al públic general. Però a mi sí que m'agradaria posar especialment doncs, l'accent en la visita adreçada a les famílies que hem programat per aquest diumenge a les 12 del migdia. Es tracta d'una proposta doncs, adreçada a les famílies que tinguin nens i nenes a partir de 8 anys en endavant. I en aquesta visita doncs, els hi proposem aprofundir en l'exposició amb un seguit de propostes molt didàctiques i, per altra banda, doncs, molt divertides.
Que bé.
Per tant, ressenyar o subratllar que l'exposició Cartells de la vida moderna estarà oberta divendres, dissabte i diumenge doncs, pel matí. Demà per la tarda tenim la visita guiada adreçada al públic general i els dissabte i el diumenge les famílies tenen doncs, aquesta oportunitat de fer doncs, la visita guiada gràcies, o conduïda, millor dit, amb un educador de l'equip de monitoratge de Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé. I demà segueixes amb la banyera de la rumba, no? La rumbanyera.
Sí. Així és. Demà, a les 6 de la tarda, tenim un gran espectacle familiar que porta per títol La Rumbanyera. És un espectacle que vam estrenar la setmana passada i que és una proposta que va seduir, que va atraure doncs, al públic, que ens va fer confiança doncs, el passat dissabte i que demà, dia 19, dia del pare, repliquem doncs, a Caixa Fòrum Lleida. Es tracta, doncs, literalment, acabem d'instal·lar una banyera a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida. I aquesta banyera servirà com a mitjà de transport als tres joves, als tres músics, per fer un recorregut, un viatge apassionant a través doncs, de la rumba, des dels inicis fins a l'actualitat. I a mi sí que m'agradaria doncs, desvetllar una petita sorpresa
que
té aquest espectacle, que és que al final de l'espectacle hi ha un petit homenatge a la rumba lleidatana.
Ah.
És a dir, doncs, al garrotín. Perquè aquest espectacle, com dèiem, és un recorregut per l'origen i l'evolució de la rumba.
Molt bé. Molt bé, doncs Maribel Tos des del Caixa Fòrum. Escolta, de cara a la setmana vinent, suposo que hi ha conferència dimarts.
Sí, hi ha conferència dimarts, però dijous, si em permets, m'agradaria recomanar doncs, intensament o plenament un documental que projectarem en pantalla gran, en la pantalla de cinema de l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida. És Jaume Plensa, Puedes oírme. Aquest documental ens convida doncs, a conèixer l'obra d'aquest escultor i d'alguna manera ens ajudarà doncs, a entendre doncs, el seu art, que en definitiva doncs, ha transformat la nostra manera o la, nostra, o la manera de veure i viure l'art en el món.
Això dijous, eh?
Això dijous 24 de març a les 7 de la tarda.
Vale, però deia, abans el dimarts sí. Tenim la conferència.
Sí. Sí, sí, així és. Dimarts doncs, tenim doncs, una... Continuem doncs, amb el cicle que porta per títol de Mozart a Jazz, un cicle que d'alguna manera posa l'accent en la percepció del temps musical i el ritme, i llavors dimarts parlarem quan vam deixar de ballar, no? Pilar Subirà, que és la divulgadora musical que farà, doncs, que imparteix doncs, aquest cicle de 4 sessions, posarà l'accent en la diversitat rítmica de la música occidental. I bé, ens farà doncs, un recorregut per acords i desacords en aquesta sessió.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a l'àtic de la Biblioteca Pública de Lleida. Tenim a la seva directora, l'Antònia Capdevila, que ja fa estona, que està aquí de oient. Passa que no l'havia presentat. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, explica'm cosetes, va.
Mira, en primer lloc, disculpar-me, perquè la setmana passada se'm va passar l'hora de la connexió. Me vaig enredar. Doncs
pues escolta, jo no et vaig dir res perquè creia que m'havies dit que estaries fora. Imagina't tu que no, també no. Com vaig jo.
Ho tenia tot preparat i quan me'n vaig donar compte m'havia passat l'hora.
I ara bueno, les 3 de la tarda.
Disculpar-me, perquè saps que si no m'agrada avisar. Bé, mira, nosaltres aquesta setmana m'agradaria sobretot destacar el dilluns celebrem el Dia Mundial de la Poesia i el Dia Mundial de les Persones amb Síndrome de Down. Fem dues activitats, una a les 5:30 al claustre de l'Hemeroteca, on hi haurà la lectura del poema de Gabriel Ferrater d'aquest any, que es diu Si puc, que és el poema que ha triat l'Institució de les Lletres Catalanes pel Dia Mundial de la Poesia, i a més tindrem la participació del grup d'emprenedors i empoderats de l'Associació d'Am Lleida, que llegiran el manifest que aquest any han redactat en motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down. Llegiran també el poema del Dia Mundial de la Poesia i ens faran un petit tast dels poemes que estan treballant en un taller de poesia que tenen a l'associació, coordinat per Jaume Marc.
A més, vosaltres a la biblioteca teniu bona tradició de cuidar bé el dia 21 de març.
Sí, ens agrada molt. A més, ens agrada molt fer-ho sempre de la mà tant de l'Associació d'Am Lleida com del Consorci de Normalització Lingüística.
Ah, em consta.
Perquè aprofitem i venen alumnes del Consorci que ens llegeixen el poema en altres idiomes. Aquest any, bueno, ara no recordo exactament els idiomes que hi ha, però sempre normalment fem la lectura en 3 o 4 idiomes al mateix poema, que creiem que és molt enriquidor i és una forma també de fer participar.
I tant.
I després, just acabarem aquest acte, les persones que estiguin poden continuar a les 6:30 a la sala d'actes. Tenim una tertúlia literària als 10 de amb una poeta. Aprofitem i sempre intentem que el mes de març sigui una dona i que, a més, sigui poeta. I en aquest cas tenim Laia Noguera.
Molt bé.
Val? Que és aquestes tertúlies literàries conduïdes per l'Anna Sáez, que a més també les emetem amb streaming. I recordar que a la biblioteca continuem tenint l'exposició Maria Barbal de Trem al món. És una exposició que es va fer a motiu quan li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i fa un repàs una mica a tota la seva trajectòria, tant biogràfica com d'escriptura. Acompanyada, com és habitual, amb una mostra de fons de llibres de la Maria Barbal.
Recordeu que a la primera planta tenim el racó de la llibrera, que és l'espai que fem amb la Anabel Ramos. No, t'ho dic perquè hi ha gent que m'ho ha dit, que li ha fet gràcia de veure els llibres que recomanem posats tots allí en un racó. Doncs sí, ho teniu a la primera planta. Podeu agafar l'ascensor, però jo us recomano que feu anar les escales, que a més hi ha una... Bueno, a part que és saludable, hi ha una bona vista després, i a la segona planta teniu tota la part local. entre altres coses, que a la biblioteca hi ha un munt de... un dia, si vols, en podem parlar, de totes les sales, saletes i seccions i divisions que hi ha per dins de la biblioteca pública, que hi ha molta gent que es pensa que...
A mi m'han xivat que segurament vindràs a fer un programa de la llibrera d'aquí a la biblioteca. Aquell dia podem aprofitar i fer un repàs, fer una visita guiada per tots els espais de la biblioteca.
Si estem buscant data, però sí, escolta, hem de venir un dia i fer-lo des d'aquí, que estarà molt bé. Doncs escolta, Antònia Capdevila, Roser Gort i Maribel Tos, com sempre un plaer, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Bon cap de setmana a tots.
I nosaltres que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, demà Sant Josep, dia del pare, escolta, no t'oblidis de felicitar el teu, de veritat. Per cert, que també ha començat la Fira de Sant Josep a Mollerussa, que, poca broma, que està marcada per aquesta escalada de preus. Soc el Ricard Álvarez i tornem dilluns a les 12:20.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida. La força dels municipis.